Israel afirma haver matat el cap de seguretat de l'Iran, Ali Larijani, una de les figures clau del règim, i també el cap de la unitat responsable de la repressió de les protestes ciutadanes dels últims anys. L'Iran fa una estona ha reconegut només aquesta segona mort. Trump ho celebra, però no pot estar avui gaire content. Per una banda, ha plegat Joe Kent, director del Centre Nacional de Contraterrorisme. No pot donar suport, diu, a la guerra a l'Iran perquè no representava una amenaça per als Estats Units. Aquesta tarda, des de la Casa Blanca, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha carregat contra l'OTAN.
L'OTAN comet un error molt absurd i fa temps que ho dic. Em pregunto si l'OTAN mai seria per nosaltres. I aquesta ha estat una gran prova, perquè no els necessitem, però haurien d'haver estat allà.
I també ha repartit crítiques de nou cap al Regne Unit. Avui Zelensky ha visitat Londres, on ha intervingut davant precisament del secretari general de l'OTAN i del primer ministre britànic. I com és la vida, que ara és Ucraïna, que s'ofereix per subministrar armes als seus aliats? Afirma que pot produir diàriament 1.000 interceptors de drons més dels que necessita.
Ucraïna és el millor lloc avui en dia per produir drons i desenvolupar tecnologia, i també és un dels millors llocs per a produir artilleria.
La guerra transforma els països, i això ens portarà també a Moscou, perquè al centre d'una capital que volia exhibir modernitat han deixat de funcionar els telèfons mòbils.
Catalunya nit. I s'accentua el pols entre els sindicats majoritaris de docents i el govern. A aquesta hora hi ha assemblees en diversos centres per organitzar-se de cara als pròxims dies. Demà la vaga està convocada a la Catalunya Central, Lleida, l'Alt Pirineu i Aran. La portaveu del govern ha afirmat que no és hora de negociar res perquè ja hi ha un bon pacte amb Comissions i la UGT.
El Departament d'Educació no es planteja reobrir, el que es planteja és implementar el més aviat possible l'acord al que hem arribat. Pensem que és un bon acord.
Sobre els pressupostos, sí que hi ha negociacions amb Esquerra, però de moment sense acord. S'haurien de pactar abans de divendres o bé retirar el projecte per guanyar més temps i no perdre la votació al Parlament.
I al Catalunya Nit escoltarem la presidenta mexicana, agraït a Felip VI que ahir reconegués que hi va haver abusos durant la conquesta d'Amèrica, però ho troba insuficient.
És un acercamiento del rei que reconocemos. Puede uno decir, bueno, no fue todo lo que hubiéramos querido, pero la verdad es que sí es un gesto de acercamiento.
Molts dels temes que estem tocant en aquesta portada, pressupostos, el paper de la monarquia, els podríem comentar amb Joan Tardà, i així ho farem, perquè l'entrevistarem a partir de les 11. L'exdiputat del Congrés publica un llibre gruixut de 793 pàgines. Es titula Una crònica republicana des de Madrid.
Fins i tot podria dir alguna cosa sobre Torrente. La saga més taquillera de la història del cinema espanyol segueix en ratxa. A Catalunya Ràdio i TV3 n'hem parlat amb Santiago Segura.
Mira, yo he leído, digo, esto es una especie de estrategia de Pedro Sánchez para hundir a Vox en las próximas elecciones. Digo, ¿perdón? Y gente que dice al revés. No, este tío claramente quiere que Vox sea el partido más votado. Digo, ¿perdón? O sea, son lecturas que dices, la gente está muy mal de la cabeza. Y es... ¿Qué es lo que critica la película?
I s'acaba d'anunciar que Jordi Bordes ha guanyat el segon premi Ana Pérez Pagès de Periodisme Cultural. La Marta Vives l'entrevistarà.
I a partir de les 11 parlarem d'una nova associació, l'Associació Catalana de la Indústria d'Insectes, un sector emergent.
Són les 10 i 5 minuts i ets a Catalunya Ràdio.
Des d'ara i fins a la mitjanit, notícies sota la llum de la lluna.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
La guerra a l'Orient Mitjà continua escalant un dia més, avui concretament en un nou cop al règim de l'Iran. Israel ha matat el cap de seguretat Ali Larijani, una de les figures clau del poder iranià, i també ha matat el cap de la unitat Basish, responsable de la repressió de les protestes ciutadanes dels últims anys. Aquest vespre, les autoritats de Teheran han confirmat les dues morts. Des de Jerusalem, Jordi Brascó, Israel continua disposat a acabar amb el règim iranià.
Israel insisteix en un missatge. Sigui, qui lideri el règim iranià, acabarà mort. Per això eleva Ali Larijani a dalt de tot. El considera de facto el màxim responsable de l'Iran després de la mort de Khamenei. I el cert és que Larijani, el cap de la seguretat iraniana, ha estat un home molt influent dins del règim i durant aquests 18 dies de guerra ha tingut un paper clau, també a nivell representatiu, tenint en compte que el teòric home fort, Mojtaba Khamenei, encara no l'hem vist ni sentit des que el van nomenar nou líder suprem. Amb la mort de Larijani, Benjamin Netanyahu es penja una nova medalla en any electoral, però insisteix que ell sol no pot tombar el règim.
Estem enfonsant aquest règim amb l'esperança de donar al poble iranià l'oportunitat d'eliminar-lo. No passarà de cop, no passarà fàcilment. Però si persistim en això, els donarem l'oportunitat de tenir el seu destí a les seves pròpies mans.
A més de la de Larijani, Israel ha anunciat la mort de Golam Reza Soleimani, el comandant de la milícia paramilitar Basij, responsable de la repressió de les protestes ciutadanes dels últims anys. Un cop molt dur per a la cúpula del règim iranià, que ha respost amb un dels dies amb més llançaments de míssils cap a Israel del que portem de guerra.
Donald Trump ha volgut deixar clar avui des de la Casa Blanca fa una estona aquesta tarda que els Estats Units no necessiten l'OTAN. Després de comprovar com fracassava la seva crida a formar una coalició internacional per garantir el pas de vaixells mercants i petroliers per l'estret d'Hormuz, el president nord-americà ha dit que els aliats cometen un error absurd no ajudant-lo a la guerra contra l'Iran. Això ens porta en directe cap a Washington. Oriol Serra, bona nit.
Hola, bona nit, Manel.
Oriol, aquest retret de Trump a l'OTAN, avui no sé si ha anat acompanyat d'amenaces contra els seus aliats.
D'entrada, Trump no ha fet una amenaça explícita contra l'OTAN, però quan se li ha demanat si Washington aplicarà represàlies contra l'Aliança Atlàntica, ha dit que no en té la intenció i, tot seguit, ha fet insinuacions sobre el suport nord-americà a Ucraïna. Trump ha parlat d'error ximple de l'OTAN.
L'OTAN comet un error molt absurd i fa temps que ho dic. Em pregunto si l'OTAN mai seria per nosaltres. I aquesta ha estat una gran prova, perquè no els necessitem, però haurien d'haver estat allà.
Sigui com sigui, Donald Trump està començant a patir les conseqüències de la seva política aïllacionista. I l'estret d'Hormuz sap que pot convertir-se en una trampa mortal per l'exèrcit dels Estats Units.
Sí, és evident que més o menys força, però en general Europa no comparteix la visió de Trump sobre la necessitat d'entrar en aquesta guerra. I tampoc hi està d'acord un alt responsable dels serveis d'intel·ligència que avui ha plegat, Joe Kent, director del Centre Nacional de Contraterrorisme. Una discrepància insòlita en una administració que acostuma a tancar files amb el president, digui el que digui.
Sí, la veritat és que sorprèn moltíssim el que ha passat. A més, es tracta d'una dimissió que arriba per part d'un home triat a dit pel mateix Trump, com tants altres membres de la seva administració, evidentment. Però aquí hi ha una qüestió també de conviccions i d'ideologia. Trump, com acostuma a fer quan alguna cosa no li surt bé, ha optat per carregar contra Joe Kent, assegurant que és millor que sigui fora.
He llegit el comunicat i sempre he pensat que és una bona persona, però feble en termes de seguretat. I en llegir el comunicat m'adono que ja va bé que marxi, perquè diu que l'Iran no és una amenaça. L'Iran és una amenaça i tots els països s'han adonat de l'amenaça que representa l'Iran.
Joe Kent, fins avui, com deia, màxim responsable del contraterrorisme als Estats Units, no només és un conegut supremacista blanc, també té conviccions antisemites i, pel que sembla, no podia suportar que el seu govern donés suport a Israel. De fet, el comunicat fa esment al suport al lobby israelià. I no oblidem que Joe Kent també ha esgrimit com a principal argument que no podia carregar la consciència una guerra contra l'Iran quan no existeixen proves, diu, d'una amenaça imminent contra els Estats Units. Un argument que ha sostingut i sosté encara el mateix Donald Trump.
Doncs veurem si hi ha més dimissions o no en els pròxims dies. Gràcies, Oriol Serra, en directe des de Washington.
A vosaltres, bona nit.
Doncs bé, sobre aquesta dimissió de Joe Kent com a responsable de contraterrorisme de Donald Trump, avui hi posem la mirada de l'escriptor Jordi Amat.
La dimissió del director del Centre Nacional Antiterrorista dels Estats Units és una notícia molt rellevant en ella mateixa, però és alguna cosa més. El motiu de la dimissió de Joseph Kent, tal com l'ha exposat a una carta pública, és que considera que Iran no era una amenaça pel seu país i que, per tant, la justificació que ha donat la Casa Blanca per a la intervenció militar era insuficient. La decisió d'un Trump manipulat ha provocat una guerra a la regió i una crisi econòmica per tot el món que ara mateix efectes pràctics i pel que ens afecta com a europeus, sobretot està afavorint un estat que ens agradeix, el rus, que pot vendre més fàcilment petroli. Però no és menys rellevant el fet que aquest responsable d'intel·ligència afirmi que la decisió, tan transcendent com precipitada, va ser conseqüència de la influència interessada i desinformadora de l'estat d'Israel. Si això és així, hi havia indicis previs que convidaven a pensar-ho, vol dir que Netanyahu té una influència enorme en la presa de decisions de l'administració de Donald Trump. Una influència que no prioritza l'agenda americana, és evident, sinó l'agenda radical del govern d'extrema dreta a Israel. Resumint, si Estats Units tomba per la força el règim dels ayatolàs, qui haurà guanyat no serà Trump, sinó Netanyahu.
It's lost. America lost. London lost. Still we are clamoring victory. All that is meaningless rules. We have learnt nothing from history. The people are dead in their lifetimes, dazed in the
3 minuts i mig i arribarem a un quart d'11. Volodymyr Zelensky ha elogiat avui la seva pròpia tecnologia, la ucraïnesa, després de 4 anys de guerra amb Rússia, com la millor per protegir els aliats al Golf Pèrsic dels drons iranians. El president ucraïnès ho ha dit a la capital britànica, Londres, on ha firmat un acord de defensa amb el Regne Unit. Per això anem cap a Londres. Quim Olivares, bona nit.
Hola, bona nit. Zelensky, en un discurs davant la Cambra dels Comuns, ha celebrat la capacitat de fabricació d'equips defensius que intercepten els drons de fabricació iraniana, els populars Shahed, amb què Rússia els bombardeja gairebé diàriament.
Som capaços de produir al dia almenys 2.000 interceptors eficaços i provats en combat. En podem produir més, depèn de la inversió. Ens en calen uns 1.000 al dia i en podem subministrar almenys un miler més al dia als nostres aliats.
L'escoltaven atentament el primer ministre britànic, Keir Starmer, i el secretari general de l'OTAN, Mark Rutte. Zelensky no ha tingut el to suplicant d'altres ocasions i ha argumentat que el seu país és el més ben preparat per la guerra dels drons.
Ucraïna és el millor lloc avui en dia per produir drons i desenvolupar tecnologia i també és un dels millors llocs per a produir artilleria. Juntament amb vosaltres i tots els nostres aliats a Europa, hem de produir tots els nivells de defensa aèria contra drons i tot tipus de missils.
Ha explicat que les defenses ucraïneses han aconseguit neutralitzar el 90% dels atacs russos amb drons. Per això, diu Zelensky, l'experiència ucraïnesa es pot aplicar a l'estret d'Hormuz, on hi ha més de 200 experts ucraïnesos per combatre el que anomena terrorisme del règim iranià.
Un minutet i arribarem a un quart d'11 de la nit. Pedro Sánchez anunciarà divendres vinent les mesures per contenir l'escalada de preus del combustible que ha provocat la guerra de l'Iran. La part socialista del govern espanyol les vol limitar als sectors més afectats, però Sumar insisteix a incloure-hi també algunes mesures socials. L'executiu ja ha fet un primer pas amb l'alliberament de part de les seves reserves estratègiques de petroli. Madrid, Dani Sáenz de Aja.
Segons el ministre d'Economia, l'impacte de la guerra de l'Iran és menor que el de la guerra d'Ucraïna fa 4 anys, es limita als preus dels combustibles i l'electricitat i afecta sobretot el sector primari i els transportistes. Per això, les mesures que anuncia el president espanyol divendres, ha dit Carlos Cuerpo, seran proporcionals i s'adaptaran a la situació de cada moment.
Estamos al inicio, no sabemos cuál va a ser la evolución a futuro, existe todavía una enorme incertidumbre, por lo tanto, necesitamos ese elemento de prudencia y de flexibilidad también hacia adelante para ir adaptando la respuesta a cómo se vayan desarrollando los acontecimientos.
El que per ara no veu Cuerpo són les mesures que demana sumar, congelar els preus dels lloguers i rebaixar l'IVA dels aliments. La vicepresidenta Yolanda Díaz assegura que encara estan negociant.
Es evidente que están subiendo los precios, no solo del gasoil y de la gasolina, sino también de la cesta de la compra. Y es evidente que hay un problema habitacional en España.
El que sí que confirma la Moncloa és que divendres hi haurà un paquet de mesures potents i innovadores, diuen, per desplegar les energies renovables. I és que, segons ha afegit la ministra per a la transició energètica, Sara Hagesen...
Desde luego que el sol y el viento nunca van a ser bloqueados en el estrecho de Hormuz.
Doncs bé, la majoria de ciutadans demanen que es posin topalls als preus per fer front als efectes d'aquesta guerra i ho prefereixen a les rebaixes fiscals. Aquesta és l'opinió de 7 de cada 10 enquestats per l'organització de consumidors FACUA. El portaveu de l'organització, Rubén Sánchez, alerta del risc que les mesures del govern espanyol acabin afavorint els que aprofiten la situació per a pujar preus.
Nos preocupa mucho que lo que se apruebe el viernes en el Consejo de Ministros únicamente beneficie los intereses del sector empresarial y muy especialmente de los que están aprovechando esta coyuntura de guerra para subir márgenes de beneficio.
Segons Sánchez, això va passar a l'inici de la guerra d'Ucraïna, quan la bonificació dels carburants o la rebaixa de l'IVA dels aliments no van frenar els preus, però sí que van augmentar els marges de benefici.
Catalunya nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Imagineu-vos com canviaria la vostra vida si de cop el vostre mòbil i el de les persones que us envolten deixessin de tenir internet. Doncs bé, a Rússia fa gairebé 2 setmanes que talla l'internet mòbil al centre de Moscou, de la capital. El Kremlin assegura que és una mesura de seguretat per protegir-se dels drons ucraïnesos, però els experts dubten que sigui del tot eficaç i, de moment, els ciutadans sembla que ho entomen resignats. Però la cosa ens sembla prou grossa com per anar cap a Moscou i parlar-ne una mica amb la nostra corresponsal, amb la Cristina Solies. Bona nit, Cristina.
Bona nit.
Què està passant aquí a la capital russa?
Ara ho deies, des de principis de mes, aquí al centre de Moscou, els mòbils han deixat de tenir cobertura. És a dir, això ja havia passat a altres regions de Rússia, però no havia passat al cor de la capital. És a dir, imagineu-vos estar al centre de la ciutat més gran d'Europa i no poder ni enviar missatges. Fins i tot hi ha gent que no pot rebre trucades. És a dir, els mòbils no funcionen als carrers del centre, però tampoc a dins del metro, quan pugen a les andanes. Els primers dies la gent sí que és veritat que estava molt trasbalsada, perquè és que ningú havia explicat què és el que estava passant. Les autoritats no en van dir res, la gent s'ho va trobar al carrer el primer dia i, de fet, la imatge a tocar de la plaça Roja, si et poses a la sortida del metro, és la de ciutadans que miren el mòbil, intenten trobar connexió, busquen el wifi d'alguna cafeteria, d'alguna biblioteca. Ens vam trobar, per exemple, la Tatiana, que estava així de desesperada.
No puc trucar a la gent. Havia de fer una trucada i no hi ha manera. Escric missatges i no arriben.
clar, la gent es fa aquestes preguntes, no? I això també afecta la manera de funcionar de la ciutat, perquè penseu que aquí, molt més que a Barcelona, les plataformes de comerç electrònic ho dominen tot. Per exemple, els repartidors no reben comandes, no els funciona el GPS per saber on han d'entregar els paquets, ens ho explicava l'Andrei, o taxistes com el Roman també ens deia que aquí a Moscou estan acostumats a captar els clients exclusivament per aplicació i que ara havien començat a acostumar-se una altra vegada als mètodes tradicionals. Els sentim a tots dos.
No,
és la primera vegada que vinc aquí i estic aquí com un estaquirot enmig del no-res.
Amb el taxi és difícil. Ara cal tornar a la manera antiga, acostar-se al taxista i negociar.
I fins i tot alguns diputats de la Duma, del Parlament rus, han fet propostes una mica descabellades de recuperar les cabines telefòniques per instal·lar-hi punts públics d'accés a internet. Han augmentat les vendes de mapes de paper, de walkie-talkies, és a dir, ens trobem davant d'un escenari absolutament distòpic en ple segle XXI.
I tant, sí, sí, ara m'ho estava imaginant i déu-n'hi-do, no sé si el Kremlin ha explicat per què ho ha fet o per què passa això.
Clar, ells el que diuen és que és per seguretat, per lluitar contra els drons ucraïnesos, i segons els experts en ciberseguretat, és veritat que diuen que el Kremlin i els serveis secrets tenen molta por que es torni a repetir, per exemple, una operació tan sofisticada com l'operació Taranyina, us en recordareu, que va ser aquella que els drons ucraïnesos es van alçar d'uns camions i van acabar atacant aeròdroms i els avions de combat, sí, que hi havia dins. Doncs, clar, com a possible indicador, és veritat, avui mateix, per exemple, l'exministre de Defensa, Sergei Shoigu, ha admès que no hi ha cap regió russa, avui en dia, que pugui estar segura, que es pugui protegir dels drons ucraïnesos. I penseu que hi ha regions que estan molt lluny d'aquí, molt lluny de Moscou. I en els últims 3 dies, segons l'alcalde de Moscou, també s'ha produït un atac rècord amb drons des de l'inici de la guerra d'Ucraïna, amb més de 250 que volaven cap aquí, cap a la capital, i que han pogut destruir les defenses aèries, però s'han vist imatges a la capital d'alguns militars a sobre d'algunes defenses disparant aquests drons ucraïnesos. Per tant, és veritat que això, la por hi és, i és per això que ara la por és que l'objectiu dels serveis ucraïnesos pugui ser Moscou, és a dir, que no puguin ser les regions frontereres a Ucraïna, sinó els seus centres de poder, els seus funcionaris. Tingueu en compte que el Parlament, els ministeris i l'administració presidencial també s'han quedat sense internet.
Clar, per tant, l'explicació oficial és aquesta, intentar evitar que els drons ucraïnesos facin mal a dintre Rússia i especialment a la capital, al centre de poder, però no sé si tothom combrega amb aquesta explicació oficial.
Clar, el que diuen és que, evidentment, si talles internet pots ajudar a desactivar aquests drons que abans van amb targetes SIM, però, segons els experts digitals, els ucraïnesos tenen ja la capacitat i la tecnologia per fer atacs sense aquestes targetes SIM, que els russos intenten desconnectar dels drons. En definitiva, el ciberadvocat Sarkis Darvinian ens ha explicat a Catalunya Ràdio des de l'inici que són mesures totalment ineficaces i injustificades.
Sembla que són decisions temporals dictades per una falsa por. El bloqueig d'internet al mòbil acabarà, però el deteriorament general de la comunicació continuarà.
Darvinian, que en parla lliurement perquè està a l'exili, ell creu que són assajos per la desconnexió total de Rússia. Ell vaticina que aquest any el Kremlin ja tindrà la capacitat per desconnectar del tot l'internet rus de l'internet global. I ell adverteix que el proper pas, després d'aquest internet als mòbils al carrer, serà bloquejar també les xarxes wifi domèstiques. És a dir, és un horitzó que no és gaire llunyà, que està a mig camí, podríem dir, entre la situació en què es troba la Xina, Corea del Nord, i que permetria deixar el país a les fosques en moments de tensió social, quan el règim ho consideri necessari.
Clar, i això en un país on sempre es parlava de societat molt avançada, el futur era una de les promeses. El Kremlin, de fet, ja ha prohibit WhatsApp, YouTube, Instagram, comença ara també a fer el mateix amb Telegram. No sé com els russos estan afrontant aquest escenari, si hi ha descontent, si ho assumeixen i ja està, com ho veus?
A mi és una de les coses que més m'ha sobtat, perquè quan vaig sortir al carrer a preguntar a la gent, jo em pensava que hi hauria molta més indignació, perquè, clar, al final tothom té un mòbil a la butxaca, tothom té internet, envia missatges, mira xarxes socials. Penseu que Moscou és una ciutat on la tecnologia funciona per tot, demanes un taxi per internet, demanes qualsevol encàrrec, qualsevol cosa que hagis de comprar, la gent aquí la compra per internet, i m'ha sobtat moltíssim que els ciutadans, almenys davant dels micròfons, la seva actitud en general és la de conformar-se amb el que els vingui. És a dir, no hi ha indignació i, per exemple, la tònica general és el que expressava la Sònia.
Ens hi veiem forçats. Què s'hi pot fer? Si cal, doncs cal. Ens hi haurem d'acostumar.
Ens hi haurem d'acostumar, eh? Això és el que ens deien tots. És a dir, doncs el que vingui ja ho sortejarem de la manera que puguem. Ara bé, els analistes, i això és molt interessant, perquè ells creuen que els russos sí que estan demostrant d'alguna manera resistència a aquestes mesures. Clar, què no poden fer? No, el que no poden fer és sortir al carrer a manifestar-se en grup, bàsicament perquè aquí està prohibit fer això, i s'enfrontarien a detencions i a possibles càrrecs posteriors. Però la manera en què ho poden fer és protestant de la manera com utilitzen els seus dispositius. I el que ens explicava en Darvinian era que sobretot és instal·lant-se els VPNs, que cada vegada hi ha més gent aquí a Rússia que està fent servir aquesta eina, aquests sistemes VPNs, que són l'única eina que els permet esquivar la censura i connectar-se a servidors europeus, o, per exemple, està sent un autèntic fracàs Max. Max és el WhatsApp rus que està impulsant el govern d'aquí, que dona accés als mòbils, als serveis secrets, i que estan intentant que els grups de pares a les escoles se'ls instal·lin per rebre les notificacions oficials, que les administracions també tothom se l'instal·li. I aquí no se l'està instal·lant gairebé ningú, fins i tot hi ha funcionaris que en són molt reticents. I són amb aquestes petites coses, amb aquests petits detalls, on es pot notar una mica aquest rebuig social cap a totes aquestes mesures.
Doncs déu-n'hi-do les conseqüències que està tenint la guerra també d'aquest tipus, com de mica en mica va canviant el que abans era habitual. Moltíssimes gràcies, Cristina Solies, des de Moscou. De moment t'hem sentit perfecte, esperem que puguem seguir comunicant sempre.
De moment el wifi funciona.
Exacte.
Sí. Gràcies a vosaltres.
Això ha anat bé. Bona nit.
Bona nit.
Doncs bé, encara en aquest escenari internacional tan convuls hi hem d'afegir el fet que les Nacions Unides demanen una investigació ràpida, independent i també transparent sobre l'atac d'ahir contra un hospital per a drogodependents a Kabul, a l'Afganistan, un atac que ha fet 408 morts i més de 250 ferits, segons l'últim balanç oficial. L'acció s'atribueix al Pakistan i és l'episodi més mortífer de la guerra que estan mantenint aquests dos països. Vicent Missut, bona nit.
Bona nit. L'alt comissionat per a refugiats de les Nacions Unides ha demanat que es porti responsables de l'atac davant la justícia amb els estàndards internacionals. Islamabad defensa que l'operació tenia objectius militars i terroristes. Centenars de famílies s'han concentrat durant tot el dia al voltant de la runa de l'hospital per intentar obtenir informació sobre els més de 2.000 pacients que hi havia al centre. Gran part de supervivents han estat traslladats a altres hospitals. Un d'ells, en Hassan, explica com ho va viure.
Era la cuina fent menjar per als pacients quan de sobte vaig sentir el so d'un avió i la cuina es va omplir de flames. Vaig sortir corrents a fora i vaig veure que hi havia foc a tot arreu i que les flames venien de dalt. Després vaig perdre el coneixement i no recordo res.
El govern afganès pretén enterrar tots els morts en una fossa comuna per commemorar el fet que van ser assassinats durant el Ramadà. L'Índia, enfrontada amb el Pakistan, ha qualificat l'acció de bàrbara, mentre que la Xina, que intenta mediar en el conflicte, demana contenció a les dues parts.
Gràcies, Vicent. Ara farem una pausa per la publicitat i a la tornada us explicarem com ha anat avui la jornada de vaga del sector de l'ensenyament i també per on ha d'anar demà a la Catalunya Central, Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Fa anys la filla de la Sandra li va fer una figureta i li va dir que era ella. És terriblement única. Per la Sandra, protegir-la és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això a CaixaBank li vam oferir les nostres assegurances MyBox i una alarma sense pujades de preu durant 3 anys. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
La floració esclata a les Terres de Lleida. Ametllers, presseguers i altres varietats d'arbres fruiters cobreixen els camps amb un mosaic de colors. Passeja entre paisatges florits, olora els seus perfums i deixa't abraçar per la calma d'un espectacle únic. Lleida. Tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
Vols venir a l'Eclipsi?
Sí.
Sí? No tinc cap altre remei, així que sí.
Òbviament.
Entrem-hi.
Dulceida, Enric Auqué, Quique Nazaret, i Abraham Oriols han acceptat entrar a l'Eclipsi.
Els coneixeu per la seva feina, però com són fora dels focus?
Se m'ha mort la mare i això és una merda.
A la Rihanna, què vaig dir? It's possible a picture?
Buscava emocions fortes tota l'estona. A gas.
L'Eclipsi, amb Roger Escapa. Nous capítols.
Ja disponible a la plataforma 3Cat.
Tot el que passa, passa al Matí de Catalunya Ràdio.
La qüestió tributària la resoldrem, també la resoldrem. Ara, potser necessitem uns mesos més per resoldre-la. Crec que seria un desastre pel país que el país es quedés sense pressupostos i vostè es perdessin 9.000 milions.
Creo que si yo hubiera publicado Patria 10 años después, ahora tampoco habría tenido la misma dimensión. Sin haberlo calculado, salió en un momento muy oportuno.
Aquest tram, que no el puguem treure, he pensat coses per treure'l.
Ah, sí?
Sí, els hi diré als de la ONU. Tu no pagues a Hisenda, persegueixen 10.000 persones. Sí. Organitzes una guerra i mates a gent. Sí. A tombollons, no passa res. No passa perquè res. Ets un president.
Els protagonistes de cada dia al Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
Som 3Cat.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
En punt 2:15, aquesta setmana estem explicant les protestes que hi ha sectorialitzades i per zones del sector de l'ensenyament, les reivindicacions de docents i personal educatiu per demanar millors condicions laborals i organitzatives es concentraran demà a la Catalunya Central, Lleida, l'Alt Pirineu i Aran. Avui, milers de docents s'han manifestat al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Penedès. Els sindicats xifren en un 70% el seguiment de la vaga, mentre que el Departament d'Educació rebaixa la xifra al 38,4%. Anem cap a Tarragona. Ricard Boigas.
Aquí, la manifestació de Tarragona ha reunit mestres i personal educatiu procedent de tota la demarcació. Alguns han arribat amb marxes lentes des de la Conca de Barberà i el Penedès. El sindicat USTEC diu que s'han concentrat 10.000 persones, 4.000 segons la Guàrdia Urbana. Hi ha moltes maneres d'exposar les reivindicacions, algunes tan curioses com aquesta. L'acte reivindicatiu ha començat de bon matí amb el bloqueig absolut dels accessos al port de Tarragona durant dues hores. També hi ha hagut afectacions i talls en altres vies com la 7. Després, tothom s'ha concentrat a la plaça Imperial Tarracó per començar una manifestació que ha viscut un dels moments més intensos just quan han passat per davant de les seus de la UGT i Comissions Obreres, on han criticat l'acord que els sindicats han tancat amb el govern. Escoltem Noé Muñiz, portaveu de l'USTEC, Pere Piera, de la CGT, i Aida Montaner, de la Intersindical.
Quin sentit té arribar a un acord només amb aquests sindicats de manera traïdora? Això no és més que una maniobra política per desmobilitzar.
El que intenten amb això és desmobilitzar, però bé, estem demostrant que no ho aconseguiran.
Tornem a fer història. Fins que no hi ha se sentin a negociar, de veritat, ens trobaran als carrers.
Pel que fa a l'Ebre, més de 2.000 persones, segons l'USTEC, s'han concentrat a Tortosa contra un acord que han definit de vergonya. Tenen clar que seguiran al carrer fins que faci falta.
Que s'ha acabat! Que ja n'hi ha prou!
Diuen que divendres volen seguir fent història a la manifestació de Barcelona.
Doncs bé, malgrat les protestes, que s'allargaran encara tota la setmana, el govern diu que no mourà fitxa i que, per tant, no reobrirà la negociació. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, diu que l'acord signat amb els sindicats minoritaris, Comissions Obreres i UGT és vàlid.
Pensem que és un bon acord, no només a nivell salarial, sinó també amb totes les mesures que aquestes sí compten amb el suport de tots els representants sindicals, de millora del propi sistema. Per tant, el departament i el govern estén la mà a sumar aquest acord i en qualsevol cas ara està concentrat en implementar-lo el més aviat possible.
La resta de sindicats, però, neguen que l'escull sigui el salari. Asseguren que l'acord signat és insuficient en tots els aspectes, també pel que fa als recursos. Per tot plegat, els sindicats apugen encara més la pressió i diversos centres educatius del país han fet assemblees aquesta tarda que han acabat en tancades. Aquest és el cas de l'Institut Barri Besòs de Barcelona, on s'han reunit una quarantena de docents d'escoles i instituts del Consorci d'Educació de Barcelona. Una desena, com ara en Jordi Domingo, hi passaran la nit. Hi ha parlat la Maria Costa.
En Jordi és professor de religió a aquest institut des de fa 21 anys. Ja ha participat a l'assemblea amb una quarantena de docents. Lamenta que la situació està a la deriva i té la sensació que la societat no acaba de ser conscient de la situació dels docents.
Jo crec que ha estat una campanya de desprestigi que ve de dècades, que la jugada als que els interessava els ha sortit molt bé, perquè ha desvaloritzat la feina de la docència de tal manera que quan ens han anat retallant des dels últims 25 anys, a ningú li ha semblat que era un agravi perquè ja vivien prou bé els profes. Però només els que es dediquem a la docència sabem que això és molt més dur del que sembla.
Relata situacions a l'aula complicades.
Tenim alumnes que estan sent desnonats en situació de carències socials i econòmiques brutals que, evidentment, ens afecten a l'aula. Les malalties mentals. Tenim CIEI a l'institut i dues profes de 10 alumnes que són de diferents grups i nivells no poden estar tot arreu. Per tant, aquests nanos acaben estant mal atesos i, de rebot, els que conviuen amb ells.
Diu que, a més, coneix bé la realitat del barri.
Per mi és desesperant, perquè, a més, com a persona que m'he criat en aquest barri i que ara em dedico a la docència en aquest barri, és la sensació de que no pots fer el que allò que necessita la teva gent. I a mi això em genera molta ràbia i molta frustració. Però no hem de fallir.
I que se senten, a més, desemparats pel departament.
La situació ha arribat al límit. Per tant, la gent està més mobilitzada que mai, el pacte signat per una part no respon a la realitat de la majoria, i si no ens fan cas, no s'acabarà aquí, perquè hi ha molta gent que estem molt calents i que tenim ganes fins i tot de tirar una vaga indefinida fins que ens facin cas.
L'assemblea ha acabat amb una tancada al centre.
Catalunya nit.
Catalunya tindrà una primavera amb molt pol·len per les pluges i la inestabilitat climàtica. És l'avís d'experts de la Xarxa Aerobiològica de Catalunya que preveuen una temporada especialment intensa per a les persones al·lèrgiques. Cèlia Forment.
Sí, les pluges acumulades i les temperatures suaus han activat la vegetació abans d'hora i han provocat pol·linitzacions més fortes del que és habitual. Tot i que la pluja pot netejar l'aire puntualment, també afavoreix el creixement de les plantes. La doctora Jordina Belmonte, que coordina aquesta entitat, explica que això pot fer allargar la presència del pol·len fins a l'estiu.
És una mala notícia pels que són al·lèrgics. Els pol·lens de les herbes, parietària, que ja hi és, gramínies que va començant, plantatge, blets, perquè són herbes que molt fàcilment després de la pluja tornen a florir o fins i tot germinen noves llavors i creixen més plantes, i aquestes es poden allargar tranquil·lament amb pol·linitzacions importants fins a l'estiu.
Davant d'aquest escenari, es recomana a les persones al·lèrgiques utilitzar mascareta i ulleres de sol i consultar un especialista per identificar correctament el tipus de pol·len que els afecta. Les al·lèrgies respiratòries ja afecten fins a un 30% de la població, una xifra que continua creixent també per l'impacte de la contaminació i el canvi climàtic.
En el primer any de l'operatiu Campai contra la multireincidència, els Mossos d'Esquadra han fet 613 detencions i 28.000 identificacions de persones que acumulaven en total 65.000 antecedents. Els agents també han aconseguit recuperar 2.100 mòbils robats. Són dades que els Mossos avancen a Catalunya Ràdio. Miquel Jarque, bona nit.
Hola, bona nit.
En què es diferencia el pla Campai d'altres operatius policials?
Doncs mira, bàsicament en la durada, que no arriba a les 24 hores, en la intensitat, que és total, amb Mossos, Guàrdia Urbana, Cos Nacional de Policia, Guàrdia Civil, i en extensió, que s'ha concretat en la majoria de casos a l'àrea metropolitana de Barcelona. De fet, va arrencar a l'abril de l'any passat aquest tipus de dispositius a l'àrea metropolitana i últimament s'han ampliat a tot Catalunya, a més del metro de Barcelona i els aeroports del Prat i Girona. L'objectiu són els multireincidents, aquells delinqüents que fan del furt i el robatori la seva forma de vida. Rafael Tello, intendent dels Mossos i responsable operatiu del Campai, explica a aquesta emissora que la majoria ho fan en solitari o en grups molt petits.
Hi ha oportunistes que actuen en solitari, hi ha persones que es dediquen a cometre robatoris sempre en grup. No sabem que hi ha grups criminals que poden actuar al bus, que hem desarticulat recentment, igual que també ens els hem trobat al metro. Et podria dir que en el cas de robatori interior de vehicle, tret de grups que actuen a pàrquings privats d'ús públic, també hi ha persones solitàries.
Miquel, la pressió policial és especialment forta, es centra principalment a Barcelona. A la ciutat, un de cada dos delictes denunciats, de fet, és un furt. Això ha fet que els multireincidents es moguin a poblacions veïnes?
Doncs sí, i de fet, les dades de les últimes juntes de seguretat podien veure que a Barcelona els multireincidents havien baixat un 8,5% i els delictes en general a l'Hospitalet, doncs, del Llobregat, havien pujat un 10%. Els Mossos i el Departament ho admeten, però subratllen que sempre ha passat.
Està clar que quan pressiones i intentes fer la vida impossible, aquest que no tinguin aquest sentiment d'impunitat tan alt, la desplaces. En les zones metropolitanes on nosaltres pensem que hi ha més oportunitats, realitzem dispositius per treballar de manera simultània, sense fronteres.
Aquest model de desplegament policial també deixa al descobert persones, per exemple, que estaven en cerca i captura per la justícia i han permès obrir processos i investigar 230 persones.
Molt bé, moltes gràcies. Aquest és el balanç del primer any de l'operatiu Campai contra la multireincidència, aquesta operació dels Mossos d'Esquadra. Gràcies, Miquel, bona nit.
Adéu, bona nit.
Cinc minuts i arribarem a 3:15. Aquesta setmana podia ser important pel futur dels pressupostos. De moment, el govern intensifica els contactes amb Esquerra per intentar salvar-los. Al Parlament, sobre la taula, els de Salvador Illa, però continuen tenint l'opció de retirar-los abans de la votació de divendres. Àlex Gerald Robert.
Sí, però en aquest últim cas l'executiu vol a canvi el compromís dels republicans per aprovar-los més endavant. Les parts s'han vist almenys en una reunió d'urgència aquest matí al Palau de la Generalitat, de la qual no han transcendit detalls. I és que els de Salvador Illa recepten màxima discreció i insisteixen, no tiraran la tovallola i es premaran cada minut que els queda per mirar de desencallar la qüestió. Sílvia Panec és la consellera portaveu.
Responsabilitat i prudència fins a l'últim moment. Quan és l'últim moment? Crec que tots vostès saben que divendres, depèn quines negociacions, els àmbits de privadesa i de prudència són recomanables.
Demà, però, serà un dia clau per prendre el pols a les negociacions. El president se sotmet a la sessió de control al Parlament a mig matí i a la tarda compareix a la cambra a petició de Junts per la crisi a Rodalies i el malestar a sectors com el docent.
I com ho veuen, Àlex, la resta d'actors polítics?
Doncs interpreten la possibilitat que el govern aixequi la votació de divendres com un fracàs, però des d'òptiques diferents. Per exemple, David Cid dels Comuns creu que seria un error per al país, mentre que el juntaire Salvador Vergés parla d'una mostra més de la debilitat parlamentària del govern.
És una mala idea, que segurament tindrà costos.
Només portarà més inestabilitat, el que fa és fer perdre encara més el temps al país.
I encara us afegeixo que el món local en general reivindica la necessitat de nous comptes, però amb matisos. Sentim el socialista David Bote, alcalde de Mataró, i l'alcaldessa de Tortosa, la republicana Mar Lleixà.
El contracte programa dels serveis socials, l'element central és el servei d'atenció domiciliària. El que necessitem és que el departament tingui els recursos que necessita.
Els pressupostos són importants per a millorar la vida de la nostra gent, però no podem cedir a pressions. S'ha de negociar.
Són declaracions que han fet al matí de Catalunya Ràdio.
Mèxic i Espanya estan fent un exercici d'aproximació després d'anys de tensió diplomàtica. Avui la presidenta mexicana ha agraït a Felip VI que reconegui que hi va haver abusos durant la conquesta d'Amèrica, però ho troba insuficient.
És un acercamiento del rei que reconocemos. Puede uno decir, bueno, no fue todo lo que hubiéramos querido, pero la verdad es que sí es un gesto de acercamiento.
Doncs bé, les paraules que va dir Felip VI han indignat la dreta i l'extrema dreta espanyoles. El Partit Popular diu que són un disbarat i Vox ho aprofita per obrir un nou xoc contra Felip VI. Madrid, Paula Brujats.
Què tal? Bona nit. No és la disculpa que voldrien, però és molt més del que havien sentit fins ara. Clàudia Sheinbaum veu com un gest d'apropament que Felip VI es limités a dir ahir que amb els criteris actuals els conquistadors espanyols van abusar dels nadius mexicans.
Jo crec que hay que reconocerlo y seguir avanzando en el diálogo. Allá en España hubo una cantidad de críticas al rey por esta declaración, que cómo era posible, porque hay esta idea, sobre todo en la derecha española, de que aquí eran bárbaros y allá civilizados.
Ja sigui per aconseguir que Mèxic participi en la cimera iberoamericana que es farà el novembre a Madrid o perquè Felip VI vagi al Mundial de Futbol a Mèxic, tot i la inseguretat per la guerra amb el narco, però Espanya i Mèxic fan passos per recuperar la seva relació. El govern espanyol n'estava al cas.
Y suscribimos al 100% las palabras de su majestad Felipe VI.
Però el líder del PP ho veu ben diferent, es desmarca de Felip VI i qüestiona que calgui revisar el passat.
Hacer ahora un examen en el siglo XXI de las cosas que ocurrieron en el siglo XV es un disparate. Yo estoy orgulloso del legado español, el legado hispano en Hispanoamérica, absolutamente.
I Vox ha trobat un filó més per alimentar la seva batalla contra la monarquia, acusant Felip VI de traïdor per qüestionar el llegat dels Reis Catòlics.
11:45 de la nit, fem una petita pausa i a la tornada abordarem un dels fenòmens del moment.
¿Qué pasa, familia?
¡Torrente!
La política la polla, chavales.
¡De la espalda!
¿Quiénes son estas? Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
El legendari director Leonard Slatkin celebra el seu 80è aniversari amb la Franz Schubert Filharmonia el 22 de març al Palau de la Música Catalana, dirigint la monumental sinfonia número 9 de Schubert, La Gran.
Un concert inoblidable amb un mestre irrepetible. Entrades ja a la venda a franzschubertfil.com.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra app renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
Arriba la novena edició de les Jornades Gastronòmiques del Camí Ignasià.
El 21 i 22 de març vine al claustre del Museu del Barroc de Catalunya i gaudeix de show cooking, tast i mercat amb alguns dels millors productes de proximitat i el camí.
I aquest any amb la cuinera salvatge Maria Nicolau i la cuina del Bages com a protagonistes.
Més informació i inscripcions a manresaturisme.cat i l'oficina de turisme de Manresa.
A Catalunya Ràdio... Postdates. De la java amb l'amor. En els molls clandestins. De Les Irreals Omegues, de J.B. Foix, 21 de març, Dia Mundial de la Poesia. Postdates, la institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som
3CAT.
Catalunya nit.
Pot ser que fos lluna de forma entera. Aquella hora baixa s'espombador.
Notícies.
Aquella caldereta de ciutat.
Sota la llum de la llum.
Els cants regionals de seu pescador.
Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Què passa, família?
Torrente!
La política la polla, chavales.
¡De la espalda!
¿Quiénes son estas personas?
Torrente, presidente, supera els 7 milions d'euros d'ingressos en el seu primer cap de setmana d'exhibició. Un milió de persones l'han vist ja al cinema i es converteix així en la quarta millor estrena del cinema espanyol de la història. Només la superen Torrente 2, Torrente 4 i Lo Impossible. Marc Garriga, bona nit.
Bona nit. Aquesta sisena pel·lícula de la saga pretén fer mofa de la classe política espanyola, sense distinció de sigles, com ha explicat Santiago Segura a 3CAT Info.
Yo veo gente de izquierdas supercabreada y gente de derechas mosqueadísima. Entonces, es lo bonito, dar por igual hostias.
Segura considera que l'humor no ha evolucionat gaire des de la primera Torrente fa 28 anys, però sí que se li han posat més límits.
Hay una parte en la película... que comento sobre eso, ¿no? Que dice, no, Torrente, el humor es de, ahora se hace de abajo hacia arriba. Y estoy de acuerdo, pero es que tú piensas, hay algo más bajo que Torrente. O sea, es lo peor. Es la puta F de la sociedad. O sea, un tío... O sea, no se puede caer más bajo. Entonces, claro, es como un aspersor del humor.
I finalment agraeix que el públic continuï tenint ganes d'anar a veure massa el seu personatge. Malauradament, el film és menys atrevit i transgressor del que Segura voldria i fa servir un humor reciclat, de cunyat, de barra de bar. El magnífic Torrente del 1998, un producte original, inspirat i divertidíssim, caldria demanar-li al 2026 una mica més d'enginy. Ara la transgressió es fonamenta en la subtilesa, les segones lectures o la ironia, però Segura es veu incapaç d'abraçar-les. Torrente ha perdut l'ocasió de convertir-se en un model d'humor àcid, corrosiu, cínic i que convidi a la reflexió. Com trobem a faltar Toni Leblanc, Chus Lampreave o el protagonisme que Javier Cámara tenia a Torrente, el brazo tonto de la ley? Ara sembla que els cameos siguin la raó de ser del film, quan només haurien de ser la guarnició. I un últim problema és la seva equidistància. No posicionar-se en segons quins temes, com el feixisme, és injustificable.
Jordi Bordas ha guanyat el segon premi Anna Pérez Pagès de Periodisme Cultural. El jurat destaca la seva omnipresència, entusiasme i dedicació al món de la cultura, tant a través dels articles diaris a diaris com el Punt Avui, com amb l'impuls del portal enrecomana.cat. El guardó s'ha lliurat aquest vespre al Teatre Lliure. La Marta Vives ha pogut parlar amb el guanyador.
Jordi Bordas, enhorabona.
Bueno, moltes gràcies.
Què suposa per tu haver rebut aquest segon premi Anna Pérez Pagès al Periodisme Cultural?
Bueno, d'entrada una responsabilitat molt bèstia que no em veig capaç d'assumir. El que passa és que sí que accepto encantadíssim aquesta sensació de bon rotllo que porta tot això, no? Molta gent que extraoficialment doncs, et comencen a felicitar i aquestes coses, i és bonic. La veritat és que no m'ho esperava i és bonic.
El jurat ha destacat la teva omnipresència, i això ja ho puc constatar, perquè ets a tot arreu, l'entusiasme també i la dedicació al món de la cultura. Aquesta, Jordi, és una feina vocacional i en la cultura encara més?
Sí, sí, és una militància de pedra picada i és així. I, bueno, la cosa està que... són circumstàncies que t'hi trobes, no? La veritat és que em vaig trobar fent cultura, em vaig trobar fent periodisme, teatre el 2003 i, bueno, anar treballant amb coherència, intentant entendre que és la millor manera que pots explicar a cada espectacle i després valorar-los també, no? Amb l'honestedat del que coneix i que vas aprenent, no? En la mesura, no? Vaig començar a parlar de dansa, un agosarat perquè per parlar de dansa és molt valent.
Absolutament.
Sí, terrible, terrible. Però és bona gent. No, també passa una cosa, que i això és una sort que tenim ara, que és que els gèneres estan hibridant. Llavors ara tenim teatre, tenim dansa, tenim circ, però en realitat tots tenen una dramaturgia al darrere i, per tant, diríem que és bastant més entenedor per la persona que ho ha d'escriure i per la persona que ho ha de veure. Llavors això ens ajuda. A la no dansa, per exemple, seria molt complicada d'explicar més enllà de tres frases, de dir, no s'han mogut en dues hores, que això Ramon Jorge ho feia. I dius, i això què m'aporta, no? Bueno...
Ets l'expert d'arts escèniques del diari del Punt Avui, però a més també ets l'impulsor de la plataforma de crítica teatral recomana.cat. Ara et faré una pregunta difícil. De què serveix un crític teatral?
Bueno, és una molt bona pregunta. Un crític teatral ha de servir perquè el públic i a la secció de cultura, en general, els productors, coneguin espectacles que segurament no podrien anar a veure. Això és una cosa. Una altra és, ha de servir per seguir les trajectòries dels espectacles. Acaba de passar Julio Manrique. Jo Julio Manrique el vaig veure a la Sala Muntaner, la seva primera direcció. De casualitat. Però d'aquests n'hi ha molts, no? Com, de sobte, una persona, un actor que decideix fer una obra que els primers, no sé si eren 5 minuts, que va decidir que no hi havia text, que feien com una mena de mímica, doncs, de sobte, acaba dirigint el Teatre Lliure. No et dic que gràcies al meu text que jo vaig fer quan ell estava a la Sala Muntaner, ell estigui dirigint el Teatre Lliure, però sí que ajuda molt, no? i sí que doncs ajuda a visibilitzar coses. No és el cas de Julio Manrique, però sí d'altres companyies.
Precisament el 13 d'abril se celebraran els Premis de la Crítica. Tu ets l'impulsor de tot plegat. Què suposen que existeixin aquests premis? Per què són tan importants?
Doncs els Premis de la Crítica era una evidència, que si nosaltres estàvem reclamant que hi havia d'haver un espai per la crítica, i per això vam crear un web on nosaltres ens trobem i confrontem les crítiques, que això és una cosa bastant nova, doncs el que ens permet és que el Premi de la Crítica era una de les coses que ja portaven dues èpoques i s'havia tallat, i enteníem que si havíem de reivindicar la crítica havíem de recuperar els premis. Els vam fer una rentada de cara que segurament molta gent no li va agradar, però que entenem que s'havien de fer, no? Des de, per exemple, incorporar altres gèneres, no només teatre, sinó també dansa, familiar, després va entrar juvenil, després va entrar circ, bueno, juvenil, que és nova veu, després va entrar al circ, arts de carrer, això per una banda, i per una altra, en comptes de només nominar una persona i premiar-la, el que vam dir és no, nominem-ne tres, perquè de moment tripliquem l'efecte. També és veritat que els Premis de la Crítica, quan es van fer, que jo no hi era a la primera època, la producció teatral era gran, però que ara és immensa. Llavors, clar, diríem que ens queden moltes mans, molta gent que voldríem premiar-la o que voldríem nominar-la i no podem, no?
Jordi, fa unes setmanes les organitzadores d'aquests premis, d'aquest acte d'avui, ens van demanar que donéssim arguments de per què havia de continuar existint el periodisme cultural. Quins són els teus?
Doncs, bueno, ha d'existir perquè si ens creiem els drets socials de la cultura, si ens creiem que la cultura ha d'accedir a tothom, que la cultura hi ha de poder participar a tothom, necessiten tenir informació, i no una informació que sigui la que ofereixen amb tota la legalitat del món i amb tota la correcció possible les mateixes sales.
Jordi Bordes, enhorabona per aquest premi tan i tan i tan merescut.
Gràcies.
Adéu-siau.
Cinc minuts per arribar a les 11. Abans dels esports, un apunt, i és que un incendi que ha afectat a la senyalització obliga a interrompre la circulació de trens de les línies R1 i R4 de Rodalies entre Plaça Catalunya i Sants. Per tant, si us heu de desplaçar per aquesta zona, heu de mirar i actualitzar la informació, perquè ara mateix està interromput el servei en aquest punt.
Portugal ha acabat guanyant 5-0 el Bodoglimt, que havia guanyat 3-0 l'anada, li ha capgirat l'eliminatòria i ha acabat imposant-se l'equip portuguès 5-0. Després, en juguem...
És la narració dels nostres companys dels esports, retransmetent el final d'aquest partit del Manchester City amb el Real Madrid a la Lliga de Campions, que no ha acabat gens bé. David Ubach, bona nit.
Bona nit.
Pals de Guardiola, eh?
No hi ha hagut remuntada, i el Madrid, que s'ha endut també la victòria, també la tornada, 1-2, amb un segon gol a les acaballes de l'afegit de Vinícius. La jugada clau del partit, que ha aturat qualsevol conat de remuntada del City, ha estat al minut 22, un penal transformat per Vinícius, que ha suposat el 0-1 i que a més ha implicat de retruc l'expulsió de Bernardo Silva, jugador del City, en vermella directa per unes mans a l'interior de l'àrea, i a partir d'aquí ja tot li ha fet pujar del City, que ha arribat a empatar amb un futbolista menys mitjançant Haaland abans del descans, fins ara aquest desenllaç que Vinícius ha fet el seu segon gol al compte particular i classifica el Madrid per als quarts de final. També tenim als quarts ja el Paris Saint-Germain, que ha guanyat 0-3 al Chelsea, i l'Arsenal, que s'ha imposat 2-0 al Bayer Leverkusen, a més del primer equip que hem sentit, l'Sporting de Portugal, que li ha remuntat l'eliminatòria al Bodoglimt a la pròrroga.
I demà, torn del Barça, sentim Hansi Flick.
Ells són capaços de pressionar molt amunt, home a home, però també poden defensar molt bé en el darrer terç de camp.
Un Flick posant èmfasi en les virtuts que vam veure del Newcastle al partit d'anada, el físic, la pressió i l'intensitat. El Barça s'ho tornarà a trobar demà al Camp Nou, empat a un. Per tant, el Barça, que demà està obligat a guanyar per accedir als quarts de final, ho farà sense Koundé, Valde, De Jong i Christensen, que continuen de baixa, i també pendents del que passi en el Tottenham Atlètic de Madrid, amb els matalassers que dominen 5-2, perquè si el Barça passés es trobaria amb el vencedor d'aquesta eliminatòria.
Gràcies, David.
Fins demà, adéu-siau.
De fet, aquesta eliminatòria la podem donar per segura, el Madrid-Bayern, i la resta doncs veurem si és PSG-Liverpool o PSG-Galatasaray. Esperem que el Barça jugui als quarts. Veurem si contra l'Atlètic de Madrid o el Tottenham. Waking up too early in the city, feeling disconnected. The underground and my understanding of delays on the line. The weather
together and the way we worked out weren't quite as expected. I've been melting in the summer heat, going out of my mind. So far from okay, tongue-tied and afraid. The big things stay the same, and you just say, little changes.
Anàvem esperant-nos fins a trobar la clau i crec que ha arribat, eh? Diria que hi haurà petits canvis de cara demà. Gemma Puig, bona nit.
Bona nit, Manel. Doncs sí, molt bé. Aquesta és una cançó de Frank Turner que es diu Little Changes. Per tant, demà, petits canvis. No és un gran canvi de temps, però sí que canviarà una mica la situació. Al matí tornarem a tenir un dia força radiant, amb alguna boira matinal, amb algun núvol baix a la costa, amb unes temperatures que tornaran a ser baixes, fresques, aquest contrast que tenim de temperatures entre a primera hora del matí i al migdia. I després de la tarda seran aquests petits canvis. Tenim aquest vent més humit de mar cap a terra, aquest vent de llevant, que farà que tinguem més núvols, sobretot cap a la meitat est, sobretot cap a les comarques gironines. Aquí fins i tot algun ruixat es pot deixar escapar en aquest sector entre el Ripollès, Osona, en aquestes comarques principalment. I en canvi es mantindrà el sol cap a Ponent, cap al Camp de Tarragona. Per tant, aquests petits canvis que portaran aquest cel més ennuvolat també farà que en aquestes comarques la temperatura no pugi tant. Però encara, cap a Ponent, la màxima tornarà a situar-se cap als 20-22 graus. No s'enfilarà tant com avui, que hem arribat als 24 graus. Per tant, una miqueta la cosa anirà a canviar.
Molt bé, doncs estem preparats pels canvis. Avui m'ha agradat molt, el dia que ha fet. Però vaja, demà pel que expliques...
Demà també,
sí,
amb algun
ens conformem.
Petit canvi.
Ens conformem. Gràcies, bona nit, Gemma.
Bona nit.